Compte que comencen a quedar poques hores plàcides a l'antena del Via Lliure. Només en queden dues, aquesta i una altra. Què tal, Albert Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó. Efectivament, la setmana que ve tanquem per vacances.
Tanquem... Bueno, sí, clar, és que és aquesta botiga que, noi, durant l'any obre mitja hora a la setmana i després a sobre fa vacances d'estiu.
Sí, i ja veurem si tornem al setembre.
Això mai se sap, això mai se sap. Però vaja, que... la botiga, en principi, amb tots els seus estris, de moment continua en el mateix punt, del mateix carrer indeterminat, de la mateixa ciutat desconeguda del... No sé si és el nostre país o en un altre, això tampoc no és important.
No, jo diria que sí, eh?
És a casa nostra.
És les nostres contrades, sí.
Les nostres contrades. Bé, ja sabeu que és el basar de les sorpreses, aquest espai en què durant mitja hora entrem en aquesta botiga i comencem a saborir, en certa manera, alguns dels objectes que hi té al seu interior l'Albert Berlegui. Avui, que no sé on volies anar per descobrir aquest darrer objecte, que serà...
Per últim objecte.
Sí, perdó. Aquest objecte
quines
que serà...
Quines ganes que tenim de vacances, Xavi.
Penúltim. Quina feinada al basar, no? Realment, que
sí,
només obre mitja hora,
noi? Sí, perquè, clar, és que a més, tu, escolta, ja tenim 25 minuts i imagina la quantitat de coses que hem d'ensenyar, tu.
Perfecte.
Doncs si avui ens anem a un petit poblet situat al sud-oest d'Alemanya, de només 800 habitants, un poble que es diu Herheim am Berg.
Sí.
No em facis repetir el nom que l'he estat assajant durant 3 hores, eh? I que ha estat notícia fa pocs dies perquè la seva església, edificada l'any del Senyor de l'any 1014...
Això de l'any del Senyor t'agrada molt.
És un tema molt medieval. A mi m'agrada molt. O sigui, pensa que quan parlo del segle XX mai dic any del Senyor del 1900. No. És sempre ha de ser anterior al segle...
Sí, sí. Any del Senyor del 2017. No acaba de quadrar.
I si ens remuntem al principi de la nostra era, llavors diem Anno Domini, que llavors ja és...
Perfecte.
Ja és l'esclat, diguem-ne, del classicisme. Bé, doncs en aquest poblet ha aparegut un element amb molta, molta polèmica. I tot es remunta fa uns 80 anys, quan un incendi va cremar part del temple d'aquesta església i les seves tres campanes van haver de ser renovades. Clar, hem de tenir en compte que quan va venir la Segona Guerra Mundial, dues de les tres campanes van ser foses per aprofitar, doncs, el seu bronze per fer armament, que és el que es feia amb totes les campanes de tots els campanars de terra del món. I va quedar la tercera. I ara s'ha descobert per pura casualitat que en aquesta tercera campana, construïda l'any 1938, hi ha l'esvàstica nazi i el nom d'Adolf Hitler.
O sigui, l'única campana que quedava dels anys 30... està marcada i ningú se n'havia adonat amb l'esvàstica.
Ningú se n'havia adonat, clar, imagina't.
Polèmica, sempre.
Clar, això d'entrada, perquè que si s'ha de treure la campana, que si no s'ha de treure,
clar,
que si hem de posar un cartellet...
Públic.
Clar, a més, allà ja sabem que a Alemanya tot el tema del nazisme gaudeix d'una protecció, vaja, d'una exquisida i d'una rigorosíssima legislació al respecte, i clar, hi ha una polèmica desfermada. De manera que, si et sembla, dedicarem el penúltim basar de les sorpreses de la temporada, doncs a la C... La C de campanes.
Perquè entenc que encara allà no saben què hem de fer amb aquesta campana, no?
No, està en plena polèmica,
en
això. Clar, pensa que aquesta descoberta va ser fa molt pocs dies i, per tant, no sap encara què s'ha de fer, no? I llavors, clar, l'alcalde diu una cosa, els regidors diu una altra, si hi ha un equip de govern format per 3 o 4 partits, cadascú evidentment dirà la seva, vull dir que...
Bé, els darrers temps és veritat que se n'ha parlat molt de campanes. A Girona, per exemple, que va haver-hi... Clar, quan hem trobat casos d'aquests, no?, de llocs turístics que guardaven, bé, en pobles turístics, que podien molestar alguns clients, no? Per exemple, a Girona va passar que aquest hotel va demanar a l'Ajuntament que les campanes de la catedral, vaja, Santa Santorum, també de la ciutat, deixessin de sonar perquè precisament molestaven els veïns, els clients.
Els turistes, eh?
Exacte.
Els clients, eh?
Aquesta és la diferència. Hi ha un poble de l'Empordà i una persona que hi tenia una segona residència que va fer el mateix. Per tant, que això és un debat que a mi sempre m'ha semblat increïble.
Home!
Com s'havia arribat a dir que els escallots de les vaques també molestaven.
Home.
I s'havia de posar un esparadrap.
Mira, Xavi, estem en uns temps de cretinisme, de veritat, eh? Que hi han coses que dius, no, és que no dones crèdit.
Sí.
No pot ser que passin aquestes coses.
I que es debati.
Això mateix, que persones que tenen una segona residència o turistes que només passaran 15 dies es queixin per això d'unes campanes, mentre que els habitants d'aquesta vila o d'aquesta ciutat porten segles convivint amb elles, i no estem parlant del so, diguem-ne, desagradable, sinó estem parlant d'una de les reminiscències de la nostra cultura, forma part de la nostra cultura. D'acord, que poder sonar a les 3 de la matinada, poder ho hem de matisar, però sí que és veritat que hi ha debats que són tan estèrils com estúpids. I amb això tanquem la polèmica, perquè si no estarem tota la secció parlant de campanes, eh?
Et tu hi ha campanes que...
Jo tinc debilitat per les campanes.
Sí?
Tinc una gran debilitat per les campanes. M'encanta el so de les campanes. I a Sabadell...
Però deu, clar, deu haver-hi... Ah, què anaves a dir, Sabadell?
A Sabadell sonen les campanes. Si et lleves d'hora el diumenge al dematí, com és el nostre cas, evidentment, tornant de la ciutat, sents el so de les campanes de l'església de Sant Fèlix, que tinc al costat.
Al centre de Sabadell. De totes formes, deu haver-hi campanes més
clar,
boniques,
menys... Clar, hi ha campanes més boniques, hi ha campanes no tan boniques. Aquest so que estem escoltant, per exemple, sí? Ja veuràs, Dani... Aquest és el so de les campanes del Duomo de Firenze, que és un dels referents vitals de qualsevol persona que estimi Itàlia. Bé, doncs la modernitat, efectivament, ha arraconat molts d'aquests elements del passat. Les campanes eren l'instrument més directe i eficaç de comunicació en un món fins fa 4 dies en què no hi havia mòbils, no hi havia WhatsApp, no hi havia ràdio, no hi havia televisió, i de fet el llenguatge de les campanes, que encara es conserva al món rural i que sonava, doncs això, si es moria algú, un determinat so de campanes. Si es moria un nen o una nena o un adult, havien de sonar determinades campanes. Si hi havia un casament, si era festa major, si és l'Àngelus, era un llenguatge que la gent entenia, que la gent sabia, no? Sí.
L'alfabetització de les campanes.
Però el llenguatge més directe de tots. A més, hem de pensar que les campanes era la manera d'avisar si hi havia alguna desgràcia al poble. Si hi havia el foc, o un foc, si s'havia declarat un foc, si hi havia una invasió enemiga perquè la gent estigués alerta, i això sense oblidar que també hi havia un col·lectiu que havia d'utilitzar necessàriament les campanes sempre. De fet, unes campanetes que eren els leprosos.
Ai, sí.
Ho hem vist segurament en alguna pel·lícula. No? Els leprosos havien d'avisar que entraven a la ciutat amb el so de les campanes perquè la gent s'apartés, perquè com la gent, no sé exactament si és veritat això, però hi havia la creença que era una malaltia molt encomanadora,
molt,
no? I per
molt,
tant,
molt.
Doncs, la gent s'havia d'apartar, no? Per tant, doncs, la història de les campanes, com la de qualsevol objecte que té molts anys, està farcida de curiositats. I si et sembla, doncs en veiem unes quantes.
Té la sensació, de totes formes, que, que sempre hi ha hagut aquesta mena de relació molt directa entre la religió i la campana, no?
Sí, però no necessàriament estan vinculades, perquè ja veurem com la religió entra a oficialitzar litúrgicament les campanes fa... O sigui,
relativament poc,
vull dir, al segle VI després de Crist. Vull dir que les campanes existien abans, però diguem-ne que va ser una manera de que es van incorporar a la litúrgia. Però he començat amb aquesta música, que és una no és una cançó, és una composició musical que es diu Bells Across the Meadows, cançons camperoles que es podia traduir, i que és un compositor anglès molt poc conegut que es diu Albert Ketelbey, que va viure a cavall entre els segles XIX i XX i que podem dir que va ser el primer compositor de bandes sonores.
Què dius?
En un moment en què el cinema encara no era sonor i que, per tant, les pel·lícules eren mudes. I llavors aquest senyor doncs va composar tota una sèrie de temes en el mercat persa, aquesta de les, campanes camperoles, que acompanyaven l'orquestra que estava allà i deia, calla, que surt un camp, pam, anem a tocar aquesta música. O que surt una cosa exòtica, anem a tocar al mercat persa. Vull dir que d'alguna manera o altra eren músiques que acompanyaven les imatges quan hi havia, evidentment, la sincronització ni tot el que avui coneixem, no?
Clar, i és un senyor poc conegut perquè no es va tenir en compte mai que fos una cosa absolutament primordial.
En el seu moment va ser com molt popular. Avui la crítica ha menyspreat molt la seva obra, perquè diuen que és com molt poc seriosa, però té un punt colorista i sentimental que a mi sempre m'ha resultat com molt atractiu, no?
Tu saps d'on ve la paraula campana?
Mira, celebro que em facis aquesta pregunta, perquè la campana, com a tal, el nom de campana, es diu que ve de la regió de la Campània, a Itàlia, perquè va ser allí, en un poblet anomenat Nola, on es va començar a fabricar. Al segle VII, com et deia, el papa Sabí va ordenar que s'usessin a les celebracions litúrgiques, i la seva importància ha estat també molt simbòlica. De fet, quan els antics exèrcits conquerien un poble o una ciutat, el primer que feien era destruir les campanes. Perquè era l'element de cohesió.
Clar, mitjà de comunicació.
Ah, això mateix. Sonava la campana, la gent havia d'estar alerta. A veure què passa, En canvi, si un exèrcit invasor volia mantenir les lleis d'un poble, mantenien les campanes i les feien sonar quan entrava l'exèrcit a la ciutat.
És com, mira, ara fa precisament aquest cap de setmana fa un any de l'intent de cop d'estat a Turquia, i una de les primeres coses que van fer és ocupar la televisió i la ràdio.
Veus?
És pràcticament el mateix amb la distància, no?
Doncs és l'equivalent. Abans es destruïen les campanes i ara s'ocupa la televisió i la ràdio.
Per deixar absolutament sense informació els habitants, cosa que exerceix una columna de fum que tu pots explicar públicament una cosa o una altra. Si tu tens el control de les campanes al segle VI... tens molt més poder que la resta.
Una altra curiositat sobre les campanes. La campana més gran del món està a la catedral de Colònia, on hi ha enterrades les suposades relíquies dels Reis d'Orient, mm-hmm. i que pesa 27.000 quilos.
Clar,
o sigui, he fet un rànquing de campanes més grans i més pesades, aquesta
27.000
quilos. 27 tones, és que és una passada, eh?
Com vull per emportar-te la casa, sí.
Bé, doncs, aquesta història tan antiga de les campanes doncs, ens dona moltes expressions populars també relacionades doncs, amb aquest món.
Expressions populars de campana.
Sí, a veure, clar, quan un objecte té molta antiguitat, sí. és a dir, per tant, està com molt incrustat a la manera de ser de les persones, encara que ja visquem en ambients, diguem-ne, com molt urbans, d'alguna manera o altra encara perviuen aquestes expressions. Mm. No? Per exemple, si et dic dir-ne una de l'alçada d'un campanar,
sí,
tothom sap què vol dir, no? O si diem, he sentit campanes,
sí.
sabem què vol dir, no? O fer més voltes que una campana, també sabem què significa, no? O llançar campanes al vol, o ser més sort que una campana.
Sí.
Hi ha expressions per això que s'han anat perdent una mica, per exemple, una expressió que he trobat que m'ha fet molta gràcia, a campanes tapades, que vol dir fer alguna cosa dissimuladament.
Que ningú se
n'assabenti. Campanes tapades, eh? O anar com la campaneta de combregar, que vol dir anar per tot arreu, anar de casa en casa. Antigament, bé, de fet, no tan antigament, de fet, encara suposo que es deu fer, aquelles persones que estan malaltes i que no podem rebre la comunió, doncs el capellà va
a casa
i llavors dona la comunió. Doncs
o
això,
sigui, com
anar
el...
com la campaneta de combregar, això, és a dir, anar de casa en casa.
El Deliveroo de... Del fet de combregar.
El que abans era d'allò,
ara... T'ho porto a casa.
Això mateix, ara és l'Amazon, per entendre'ns, no? Ostres, aquests paral·lismes entre l'antiguitat i la modernitat...
El motorista que porta l'hòstia consagrada, diguem-ne, a casa, no?
Que no sigui per celíacs,
això,
no,
és molt important, el tema del celíacs
és
molt
important. I no entrem tampoc en aquest tema.
Val.
Hi ha una altra expressió, també. De quartanes no toquen campanes. Les quartanes era una expressió antiga que volia dir febres, eh? I quan es diu això, de quartanes no toquen campanes, volia dir que les febres no són una malaltia mortal, perquè les campanes, quan sonava el toc de campanes de morts, doncs volia dir això, que la persona s'havia mort.
M'estàs recordant Marcel i Virgili, ara.
Sí.
Estàs fent un coses meves, eh? A veure...
Tres més.
Després... Has de dir, aquestes són maques perquè sí.
Bona tarda. Després de la pedregada no cal tocar campanes,
sí.
que és una expressió que també està molt bé, és a dir, cal preveure les coses en temps.
Mm-hmm.
La campana no va missa...
No té cap mena de sentit avisar a posteriori de la pedregada.
Això, després de la pedregada no cal tocar campanes. La campana no va missa, però tots avisa. Els que donen consells... Que... Això, ara
aquesta
estic marcelejant, eh?
Però molt.
La campana no va missa, però tots avisa.
Les que rima m'encanten. O sigui, una cosa... Oh, els pareades.
I una que també està molt bé, i que era quan les campanes eren... el campanar era l'edifici més alt de qualsevol vila, de qualsevol ciutat, no? No anar molt lluny era no perdre de vista el campanar.
Està bé.
No perdre de vista el campanar.
Mentre no perdi de vista el campanar, vol dir que encara estic a prop de casa.
I l'última, que segurament que tu no vas practicar massa perquè vas ser un alumne molt aplicat de periodisme, que era fer campana. Fer campana és, segons Joan Amades...
Jo no hi posaria el foc,
sí?
Però cap problema.
Jo tampoc, eh? Segons Joan Amades, venia dels nois que faltaven a classe i que, per tant, se'ls castigava a tocar les campanes de l'església.
Oh, molt bo!
Fer
el
campana.
Càstig era quedar-te allà, vinga, amb la corda amunt i avall.
Perquè era un esforç, a més, que havien de fer les persones grans. Requeria un pes, requeria un esforç físic molt considerable, no? Llavors, fer campana era això, eh? És a dir, se'ls castigava si faltaven a classe. Per tant, doncs, les campanes estan molt presents a la història de la cultura, però també amb una de les cites filosòfiques més famoses de la història. Que és una de les cites filosòfiques més famoses de la història, encara que segurament que molts de nosaltres no reconeguem el nom que diria ara, que és un senyor que es deia John Donne, que va ser un poeta metafísic, és a dir, que parlava de l'amor, parlava del pas del temps, de Déu, de filosofia, a la primera meitat del segle XVII.
Mm-hmm.
I aquest senyor, que està considerat un dels filòsofs més importants de la seva època, va escriure un llibre en el que estava dividit en diverses meditacions. I la número 17 diu el següent: ningú és una illa completa en si mateix. Allò de que cap home és una illa, que és una expressió que hem sentit moltes vegades, doncs ve d'aquí. L'home és un tros de continent, una part de la Terra. Si el mar s'emporta un fragment, és com si se t'emportés a tu. La mort de qualsevol home em fa petit, perquè estic lligat a la humanitat. Per això mai preguntis per qui repiquen les campanes. Repiquen per tu.
Carai.
I això d'ara...
Allò quan sonen les campanes,
clar,
aquest, de s'està morint algú, no? en certa manera t'estàs morint tu també.
Perquè formes part de l'humanitat. Mm-hmm. I això de per què repiquen les campanes,
sí,
no et recorda...
Home, molt.
Correcte, el títol d'una famosíssima novel·la d'Ernest Hemingway.
De Hemingway, sí, senyor.
És per qui, per què en doblen les campanes,
I Hemingway ho agafa de John Donne.
Ho agafa de John Donne per escriure doncs aquesta novel·la que retratava les seves vivències com a corresponsal a la Guerra Civil Espanyola.
Sí, senyor.
Un llibre que va estar molt prohibit, que se'n va fer una pel·lícula amb Gary Cooper i l'Ingrid Bergman, un pèl avorridot, les coses com siguin, perquè la gent, com que va ser una pel·lícula prohibida, deien, ai, que sortiran coses...
I no.
I res, i clar. És una pel·lícula que està explicat des del punt de vista republicà, clar. Una pel·lícula de l'any 42. No oblidem,
imagina't. És, de totes maneres, la presència, diguem-ne, de les campanes a nivell literari, deu ser amplíssima.
Sí, i ja que estem barrejant...
I cinematogràfic.
Això mateix, ja que estem barrejant literatura i cinema, doncs anem a veure una altra, en aquest cas una pel·lícula que agafa diversos elements literaris i que tenen les campanes de protagonista. Una de les grans obres d'Orson Welles, que és Campanadas a medianoche.
¿Qué es el honor? Aire. Solo aire. ¿Quién lo obtiene? El que murió el miércoles pasado. ¿Lo siente? No. ¿Es cosa insensible? Sí, para los muertos, pero ¿puede vivir entre los vivos? No. Las malas lenguas no lo permiten, por tanto, no quiero saber nada de él. El honor es un escudo funerario. Este es mi catecismo.
Aquí tenim el gran Orson Welles amb aquesta obra de l'any 1966. En vam parlar, de fet, de Campanades a medianoche,
sí,
fa unes quantes setmanes, com vam fer la EFA de Fantasmes, no sé si te'n,
sí,
recordes,
sí,
i vam anar al Castell de Cardona i vam anar a aquella habitació, que no me'n recordo quina era, a la que suposadament estava habitada per fantasmes.
I a més a més en vam parlar al Via Lliure quan vam parlar amb la muntadora de la pel·lícula, una persona extraordinària que vam entrevistar i que ens va sorprendre, l'Helena Jaume Andreu, catalana, uh-huh, i que efectivament quan es va rodar la pel·lícula, i a més Orson Welles se la volien dur a tot arreu, li va fer ofertes de vinga,
bueno, vine
cap a casa,
devia ser, sí,
vine cap a casa, saps? I això. Però m'agrada molt la frase aquesta de l'honor és un escudo funerario.
Grandiós, és Shakespeare.
És impressionant.
Xavi, és que és Shakespeare, a veure. Clar, és que tot està escrit ja, tu.
Sí,
vull dir que...
això és veritat.
Bé, doncs, Orson Welles va fer en aquesta pel·lícula doncs, una mena de barreja de diverses obres de William Shakespeare. Va agafar un
rodat
refregit.
Rodat a Catalunya.
Rodat a Catalunya, evidentment. Bueno, i crec que també es va rodar en alguna zona d'Espanya. Ara no et sabia
sí,
exactament
sí, sí, sí.
on, però...
Però vull dir que el castell era el castell,
sí, sí, el castell
de Cardona.
Cardona.
Exacte.
Però Orson Welles va agafar fragments d'Enric IV de Shakespeare, també de Ricard II i d'Enric V, que és on surt un personatge absolutament fascinant, que Orson Welles estava fascinat per ell, que era John Falstaff.
Mm-hmm.
Aquest Falstaff és una persona grossa, és una persona vividora, és una persona que és decadent en tot sentit, però té una manera de parlar, que és quan ara defineix l'honor, no? I en aquesta pel·lícula, que va tenir molts problemes financers, Orson Welles va passar tota la seva vida demanant,
sí,
almoina sempre,
sí,
doncs avui està considerada una obra mestra.
Com també està considerada segurament obres mestres algunes de les òperes, perquè em pensava dir que, home,
clar,
si l'Albert no toca...
Hi ha d'haver-hi un referent campanil al nostre apartat musical, i una vegada més recorrem a l'òpera, i a una de les, de fet, la única gran òpera coneguda d'un senyor que es diu Ruggero Leoncavallo i el seu I Pagliacci. Parlat de Ruggero Leoncavallo, crec que va ser quan vam parlar de la P de Pallassos, quan,
mm-hmm,
vam parlar d'aquesta òpera, que és un dels grans elements del verisme de l'òpera de finals del segle XIX. Ruggero Leoncavallo vas definir en certa ocasió magistralment un one-hit wonder. És un senyor,
sí,
que va escriure moltes,
sí,
òperes i només...
Va triomfar una,
que va ser la primera. És a dir, si hagués triomfat a l'última,
dius,
mira,
punyeta,
tot això encara
és
li va valdre.
Si hagués triomfat l'última, no hagués arribat fins a l'última.
Poder sí, però pobre, va escriure com 26 òperes.
Mm.
I llavors, clar, només la seva primera va ser l'única que va tenir èxit. Bé, doncs, i Pagliacci, que té l'àrea segurament una de les més conegudes de tota la història, que és el Vesti la Giuva, que per entendre'ns, per trobar un referent cinematogràfic, és aquella en la que emociona Robert De Niro a Los Intocables i a Liot Ness.
Sí, senyor.
Doncs té aquest cor que és Din Don Suona Vespero, que hi han vist els cantaires que imiten el so de les campanes i que és conegut aquest fragment com el cor de les campanes. De manera que hem vist òperes a la literatura, hem vist òperes a la filosofia, hem vist òperes, campanes a l'òpera, i naturalment també hi ha moltes campanes al cinema. La més rellevant, perquè té el nom de campana al títol, doncs Les campanes de Santa Maria.
Santa Maria se fundó hace muchos años y se ha beneficiado del esfuerzo de un gran número de hermanas de esta orden cuyo trabajo no ha sido nada fácil. A los ojos del mundo, muy pocos saben apreciarlo, pero Aquí no se buscan honores ni recompensas materiales. De aquí han salido generaciones de alumnos que son un vivo testimonio de la enseñanza que se les ha inculcado. Santa María ha envejecido haciendo el bien.
Aquest és en Rogelio Hernández doblant en castellà a un improbable Bing Crosby fent de capellà. Què dius? Bing Crosby fent de capellà? No acaba de quadrar això. I aquesta és una pel·lícula que en el seu moment va gaudir d'una gran popularitat, The Bells of St. Mary, Les Campanes de Santa Maria, una pel·lícula dirigida l'any 45 per Leo McCarey, acompanyada de Bing Crosby, la Ingrid Bergman, que tampoc com a monja... Bueno, la imatge que va tenir en les primeres pel·lícules era una imatge, diguem-ne, com molt recatada, com molt puritana. I sí, li lligava aquest paper, però vaja, és una pel·lícula molt del context de l'època. Estem a finals de la Segona Guerra Mundial, la gent està sedegada d'espiritualitat i, per tant, vol trobar respostes, no només a les esglésies, sinó també va més enllà i, curiosament o paradoxalment, la troba en el cinema. Hi ha un ressorgiment extraordinari de cinema espiritual just després de la Segona Guerra Mundial perquè la gent vol respostes.
Quan dius espiritual, vols dir moltes pel·lícules religioses des del punt de vista que tinguin
místic,
protagonistes...
Metafísic.
Capellans,
però també elements sobrenaturals.
Ah, d'acord.
És a dir, la gent, curiosament, per aquella fascinació i aquell magnetisme que té el cinema, pensa que en el cinema pot trobar respostes a les seves preguntes. Clar, imagina't, a la Segona Guerra Mundial, la gent ha perdut el seu nòvio, el seu pare, el seu germà, els seus fills. Llavors, d'alguna manera o altra, la religió oficial no sempre dona les respostes que poden satisfer, i el cinema les acostuma a proporcionar. I llavors hi ha tot un seguit de pel·lícules en les que, a vegades, d'una manera molt, sobretot, molt amable, es presenta una transcendència, un més enllà que pot consolar o no, doncs, a les persones que buscaven precisament això, doncs refugi espiritual.
Això era Les Campanes de Santa Maria.
Les Campanes de Santa Maria,
la història, sí. Per qui no la conegui.
Bueno, jo la veritat és que la vaig fer fa molts anys i no me'n recordo. Sé que són les dificultats econòmiques que passa un convent que està portat per aquest, per el Bing Crosby, sí. Però tampoc no me'n recordo massa de què va.
Però estan a punt de tancar-ho, per entendre.
Estan a punt de tancar-ho i llavors, bé, és tot com molt ben intencionat. Pensa que és una pel·lícula que va guanyar l'Oscar, la millor pel·lícula l'any 45.
Ostres.
Per tant, en el seu moment, la transcendència popular la devia tenir. Però és una pel·lícula avui com molt oblidada, no? Vull dir que... Bé, en qualsevol cas, hi ha una pel·lícula que sí, que parla de campanes, que
tu no la tens gens oblidada.
Que jo no tinc gens oblidada.
Quants cops l'has vist? Podem calibrar-ho?
Cago en des, ara ho tinc apuntat, totes les vegades que l'he vista, i sense enganyar-te gens, entre les 26-27 vegades.
Molt bé. És...
El Que bello vivir, de Frank Capra. Un director d'origen italià, nascut a Sicília, que va fer fortuna a Amèrica, que va guanyar l'Oscar l'any 1935 quan només tenia 38 anys, amb Sucedió una noche, i que va fer tota una sèrie de comèdies molt amables als anys 30 que li van gaudir, o li van donar una gran popularitat. Després de la Segona Guerra Mundial, estava com tothom molt desubicat i va fundar una productora que es deia la Liberty Films al marge de les majors, al marge de la Metro, Golden Mayer, la Paramount, etc, etc. I aquesta productora la va fundar amb en William Wyler, el director de Ben-Hur, per entendre'ns, i en George Stevens, el director de Gigante. El logo de la productora era una campana. Liberty Films. Malauradament, la primera pel·lícula que es va fer va ser el precisament el Que bello vivir, que va ser un fracàs comercial i, per tant, van haver de parar la campana i van haver de tancar.
Va ser l'única pel·lícula que van fer?
Va ser l'única pel·lícula que van fer, la Liberty Films.
Què dius ara?
Sí,
però
sí,
amb el
sí.
temps, és d'aquelles pel·lícules que mai fallen per Nadal, per exemple.
Sí, però aquí està una perversitat de tot plegat, i és que la va absorbir primer la RKO, després la Paramount, i amb els anys a algú se li va oblidar de renovar els drets d'aquesta pel·lícula, de manera que va passar a domini públic.
Què dius ara?
Sí.
O sigui, ara la pot posar qualsevol
quan persona
vulgui?
La pot posar a la televisió i la pot vendre, la pot distribuir. Bona part de la popularitat d'aquesta pel·lícula ve precisament perquè es passava cada any per la televisió sense pagar royalties. Una altra cosa és la qualitat extraordinària que té la pel·lícula, que sóc el primer a reivindicar-la. Però bona part del seu secret comercial és precisament la seva popularitat.
O sigui, si jo et dic que entre les teves millors pel·lícules, les teves preferides, va a dalt de tot?
Sí, 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 sens dubte.
Sens dubte, és la
no
teva
diria que és la millor
preferida.
Pel·lícula, és la meva preferida, que és molt diferent. Bé, doncs ja sabem de què va aquella vida, em sembla que tothom ho sap, no? Aquell home, George Bailey, que ha portat una vida virtuosa, que hi ha un moment de desesperació en què vol suïcidar-se, i un àngel de segona classe que s'ha de guanyar les ales, que es diu Clarence, doncs li mostra el que seria la seva vida si ell no hagués nascut. És una pel·lícula que barreja elements filosòfics, elements d'un episodi de la dimensió desconeguda, barreja molts elements i la combinació és certament extraordinària. Jo mai em canso de veure-la i és un prodigi d'una pel·lícula, a més, feta completament en estudi, és a dir, sense que sortís a l'exterior. El James Stewart, el Henry Travers, sí. I un senyor que, el Lionel Barrymore, que és el dolent de la pel·lícula, que a la pel·lícula es diu Harry Potter.
Alerta, és veritat. Mm. El que jo estava pensant en James Stewart, no? El personatge que mai pot acabar de fer el que voldria, no? O sigui, està sempre
sí,
allà enganxat.
Sí, és el que està empresonat, diguem-ne, amb una vida, amb unes circumstàncies familiars
sí.
I professionals dels que no se'n pot empallegar. És curiós, perquè ara aquesta pel·lícula està vista com una pel·lícula molt optimista, però sí. En el seu moment, quan es va estrenar l'any 46, va ser una pel·lícula molt depriment. La gent no li va agradar gens perquè era una pel·lícula que tenia, l'arrossegava encara la càrrega depressiva de la Segona Guerra Mundial. Mm. I ara, amb els anys, ha acabat tenint una aureola mítica. Bé, doncs, la campana de la pel·lícula, no només al principi, sinó també al final, quan hi ha un senyal que li fa advertir la nena, la filla, a la ficció del James Stewart, que diu que quan sonen unes campanes vol dir que un àngel ha obtingut les seves ales. I aquí tenim el fragment.
Mira, papa, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla te dan las alas a un ángel.
Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence.
Per vegades que l'hagi vista, i ja et dic, són 26-27 vegades, aquest final és impossible que no hagi de fer els clínics, jo. Mm-hmm. De veritat,
sí?
Eh? Sí, sí. El trobo emocionantíssim.
Home, la imatge aquesta de cada cop que sonen unes campanetes i hi ha un àngel que aconsegueix les seves ales és molt tendre.
És molt tendre.
I a més, també perquè no dona per fet que alguna persona, quan es mor, per molt bona que hagi estat, tingui accés al cel, no?
Correcte.
Igual encara s'ho de guanyar una mica més, no?
Sí.
Déu-n'hi-do. Jesús Puente, em deia el Blai, qui posa la veu.
Normalment era el Fernando Ulloa, qui doblava James Stewart, però el Fernando Ulloa, en aquesta època, als anys 40, finals dels 40, estava de gira per Sud-amèrica, estava representant amb el seu germà, l'Alejandro Ulloa, diverses obres, el Hamlet, entre d'altres, el Cyrano de Bergerac, i per tant no va poder doblar aquesta pel·lícula.
Mm. Per qui sonen les campanes, Beorlegui?
Per tots.
Que estem escoltant en aquests moments. Avui hem fet un viatge campanil, evidentment és un d'aquells objectes que crec que avui, si tinguéssim lladres a la botiga, no podrien. Amb aquella campana de 27.000 quilos haurien de demanar una mica d'ajuda. Però estic molt d'acord amb la reflexió inicial que, ostres, a vegades semblem criatures d'un altre planeta. O sigui, plantejar-li a algú que forma part de la seva cultura que, escolti, és que em molesten. Tregui-les. Tregui-les. I ja, és que vull dormir tranquil.
Forma part d'aquesta cretinització del món contemporani. Si reflexionéssim, si ens penséssim a reflexionar només un moment, veuríem que hi ha moltes coses que no calen. Però, clar, necessitem el soroll i la fúria.
Beorlegui, moltíssimes gràcies. Com sempre, ens veiem en la darrera obertura del Basar de Sorpreses.
La darrera obertura del Basar de Sorpreses, sí.
Abans que se'n vagi de vacances.
Sí, esperem-ho.
Gràcies, Albert.